Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
7 minuts que passen de les 12, cada dia ja sabeu que tenim el Sant Jordi doncs, més a prop, i nosaltres aquest compte enrere també el portem. Ja sabeu que ens agrada acompanyar-lo de bons llibres i de bones lectures. I per això avui hem convidat a un dels autors que, si fem cas als vaticinis, serà amb la seva darrera novel·la, 32 de març, dels autors més venuts, el proper diumenge, dia de Sant Jordi. Què tal, com estàs? Bon dia.
Molt bé, Mercè, content de ser aquí. I felicitats per les audiències.
Moltes gràcies. Escolta, a on t'ha transportat ara aquest Yves Montand, amb aquesta versió?
A la Vie en Rose de París, que sí. Era el que no tenien aquella gent quan van entrar els alemanys l'any 40. Però sí que París continua sent, llavors, ara, la gran capital cultural del món. I és on passa la novel·la.
Tu ja tens clar què vols ser quan siguis gran o no?
M'agrada bastant la vida que porto ara i miraré de persistir, insistir en continuar escrivint novel·les i cada vegada depenent menys del periodisme.
Cada vegada menys, sí?
Sí, sí, perquè la ficció et dona un àmbit de llibertat que, com diria el Cruyff, no tens ni jefes ni indios.
Sí.
És a dir, estàs tu sol al teu despatx, crees la història que vols, si agrada o no agrada, per tu va el pollastre i, per tant, tinc la gran sort que els catalans i les catalanes llegeixen les meves novel·les i les van comprant a mesura que surten cada 2 anys i mentre continuem en aquest cercle, doncs continuaré per aquí. Sí.
Tu ets home de vaticinis, en tens sí. Força pràctica.
Sí.
Creus que hem de fer cas a les enquestes i confiar en que efectivament encapçalaràs la llista dels més venuts?
No ho sé. Fins ara és així. El llibre va sortir fa un mes i mig i vas veient les llistes que surten cada setmana
sí.
I les llistes professionals del sector dels editors i dels llibreters, i va sent així. Per tant, sí, allà estarem uns quants, suposo, amb la Marta Oriols, amb la Gemma Ruiz... Això pel que fa a la ficció, no?
Uh-huh. Escolta, ara ens deies, mira, just abans d'entrar al directe he penjat un tuit
sí.
amb els llocs on hi seré, començaré a les 11 ara, que veig, a les 11 a la Casa
sí.
del Llibre, no?
Sí, primer hi ha entrevistes amb dos mitjans, una a les de cap de setmana, una a les 9, l'altra a les 10, uh-huh. I a les 11 s'arrenca i pràcticament sense parar fins a la Laia, que em sembla que és l'última hora del vespre, cap a les 8.
Cap a les 8. I deia, jo et preguntava, jo sempre tinc la curiositat, quan dineu i què dineu?
En el meu cas, fa anys que dino un entrepà de truita, de la francesa, a casa la meva tieta, que viu a Balmes amb Diputació, per tant, allà al rovell de l'ou. Però aquest any, malauradament, la tieta ha tingut un ictus, està fora de circulació, està en una residència.
Vaja.
I l'entrepà de truita me l'hauré de proporcionar d'alguna altra manera.
Escolta, tu ja estàs molt entrenat d'això de signar llibres per Sant
sí.
Jordi. Fas una dedicatòria personalitzada per cada lector? Com...
Personalitzada, sí. És a dir, amb el seu nom, sí. Després hi han 5 o 6 fórmules que tens...
Que ja les tens.
Sí, per no posar... Si algú que demana 2 llibres, per no posar tots 2 al mateix.
Clar.
Perquè trobo que fa lleig, i llavors en tens 5 o 6 i vas jugant, i depèn de si la persona és gran o és àvia, i depèn de si la conec personalment i puc posar algun tret. Després hi ha gent que em demana coses singularitzades. N'hi va haver una vegada que em va venir i em va dir: aquest és per la meva dona i aquest és per la meva amant.
Carai!
Posa-hi exactament el mateix, sisplau.
Ah.
Sí, perquè ell va voler el mateix, n'hi ha d'altres que hi volen coses diferents. Però a més a més tenia molta gràcia perquè la dona i l'amant es deien igual de nom.
Sí,
sí. De manera que si es confonia, no hi havia
problema.
No
hi ha problema. Fantàstic, tu. Mira, llegir per viure, llegir per riure, llegir per estimar, llegir per ser feliç. Aquesta setmana t'hem pogut escoltar, has participat en el pròleg de Sant Jordi.
Sí, sí.
80 motius per llegir, vas donar.
La consellera de Cultura em va demanar el pregó de Sant Jordi de la Generalitat,
sí.
Tant a la Roser Cabré-Bardiell com a mi, a 2 escriptors. Això és un acte que van començar a fer l'any passat al Saló de Sant Jordi. Va ser molt bonic i és un repte. Llavors, què dius? Què fas quan t'encarreguen el pregó de Sant Jordi?
Què fas, clar, Xavier?
Bueno, vaig pensar, per fer un discurs seriós, institucional, no és el meu to. Soc periodista, vaig a fer un experiment. Vaig a demanar a 100 persones amigues què és per ells llegir, què significa llegir, per què llegeixes. I durant una setmana, a 100 amics, els vaig preguntar tu per què llegeixes. I de totes les respostes molt diverses, algunes de repetides, vaig agrupar-les, vaig donar-hi una forma una miqueta poètica,
sí,
i vaig fer aquest llistat de 80 motius per llegir, i acabava amb aquest, que segurament és el meu, llegir per ser feliç.
Llegir per ser feliç. El Xavier, ja sabeu que presenta nou llibre, acabat pràcticament de sortir del forn, és aquest 32 de març de l'editorial Univers. Ja t'avancem, ja t'ho hem dit, que aquí a la redacció l'hem devorat.
Que bé.
Tenim a la Marta Hartke aquí, que la tenim també amb nosaltres. Bueno, ella no para de... O sigui, només parla de tu.
Bueno,
què et sembla, Xavier?
Em sembla una cosa molt agosarada per part seva, sí.
Escolta.
La novel·la agrada, i ha agradat, i ja en tinc algun feedback.
Home, tens molt bon feedback, no?
Sí, sí, la gent que va venint i que ja l'ha llegit, i tot plegat diuen coses boniques, veus que s'han emocionat allà on esperaves que s'emocionessin,
sí?
En dos o tres moments diferents que no desvalarem, però sí que quan tu has passat un any i mig o dos creant una història i escrivint-la tan bé com saps, que el lector interpreti allò que tu volies dir en el moment que tu volies que passessin les coses, doncs et deixa molt satisfet, sí.
T'agraden les arts?
M'agrada, perdona, les arts.
Les sars, la cantant que estem escoltant?
Ara t'estava escoltant a tu i no sentia la cançó.
No, mira, escolta una mica.
Sí, però hi ha veus franceses que m'agraden més, més dolces, més tendres. Aquesta no la conec, no la coneixia, però
mira,
tot dit en francès sona millor sempre.
Eh que sí?
Sí.
Clar, i aquest llibre que ens portes és un llibre d'amor en majúscules. Mm-hmm. Amor a la vida, amor a la música, a l'esperança, a la senzillesa del temps. Xavier, però tu amb quin amor et quedes?
En aquest cas i en aquesta novel·la hi ha molt d'amor romàntic, d'amor passional, però sobretot hi ha un homenatge a l'amor de complicitat absoluta que hi ha entre àvies i netes. Entre netes i àvies tinc una filla que serà, en principi, filla única, tinc 55 anys, i ara Anna Obregón ens està obrint nous camins per tenir noves paternitats i maternitats. Però la meva filla només va tenir una àvia, només ha tingut una àvia, i he vist com han anat construint el seu propi món, el codi comú entre elles, i això m'ha agradat molt.
Mira, Xavier, al llarg de l'entrevista anirem descobrint alguns detalls dels protagonistes d'aquest 32 de març, que en argot periodístic diríem que tots tenen una entrevista.
Cada personatge té una entrevista i cada personatge tindria una novel·la per si mateix, segurament.
Segurament, eh?
En aquesta novel·la, no perquè sigui meva, sinó en totes les novel·les, cada personatge, si ho descapdalléssim, podríem anar trobant tota una altra vida per explicar, sí.
Però també són molt bones persones, els protagonistes.
En aquest cas, sí, no totes les novel·les ho són, però en aquest cas, tant la Bàrbara com la Margot com el Roger, potser el Roger és un pen que és una mica galtes d'entrada, no ens caurà gaire.
El Roger. I amb quin d'ells t'aniries a prendre una copa? A algun cafè de Montmartre?
Tant amb l'àvia com amb la neta, tant amb la mami Margot, sí? Segurament que té molta història, com amb la Bàrbara, perquè és una venedora de drets literaris internacionals, per tant, està en el negoci del llibre, que és el que m'interessa, i tindríem bastant a enraonar.
Abans parles d'aquesta relació d'amor entre àvies i netes, ens ha agradat molt això que dius de netes, que són les postres de la vida.
La frase no és meva, la frase és del llibreter Guillem Terribas, de Girona, que me la va dir fa anys, quan va tenir la seva neta, la Martina, fa 12 anys, i al cap d'uns mesos me'l vaig trobar pel carrer i estava tan satisfet l'home de ser avi, i em va dir que Xavier, els nets, les netes en aquest cas, són les postres de la vida. I em va agradar tant, i els autors tenim aquesta cosa que devorem la vida dels altres que tenim al voltant i ho aprofitem tot, i de tot en fem una frase i ho aprofitem per la novel·la, que li vaig dir, Guillem, et manllevaré la frase per posar-la 32 de març, i l'home està inflat com un gall de panses.
Escolta, però jo estava pensant molt en això, aquesta frase de són les forces de la vida, però per part de les netes i dels nets, els avis són els entrants, no?, d'aquesta...
Segurament, i un entrant que ve molt de gust, és el vermut, eh? És la patata fregida, el ganxito, l'oliva, tot allò que els nens devoren, perquè realment els avis ens ho posen fàcil, ens ho fan divertit, ens fan jugar, ens fan aprendre d'una manera diferent, no posen els límits que han de posar els pares, lògicament, i això fa que sigui una entrada a la vida molt, molt i molt plaent, i que jo en tinc un gran record de tots quatre, que jo sí que els vaig poder disfrutar durant anys i panys.
Uh-huh. I que després, al llarg del temps, és potser qui li expliques les coses que et passen, no? I la vida, que és aquesta vida que doncs, segurament no has pogut compartir.
És veritat que fem confidències amb els avis que no fem segurament
no
amb els pares. Sí que ho trobo. Però trobo també que els avis o les àvies també van ser joves. I això ho oblidem moltes vegades. Perquè quan naixem ja les veiem grans, sí. I a mesura que passen els anys elles van fent més grans i arriba un moment que estan ja a l'últim revolt de la vida, no? I les acompanyem també com podem i com es mereixen. Però en aquest moment no podem oblidar que elles van ser joves, que van viure, que s'ho van passar bé, que van ser com nosaltres, que van riure, que es van guanyar la vida o no... i que si van ser dones segurament ho van tenir molt difícil en una època on fins i tot treballar estava mal vist. No?
Mira, ara que ho dius això, perquè al llarg del llibre descobrim algun secret de joventut de la Margot, l'àvia de la Bàrbara, de fet, tot un univers que desconeixíem. Clar, es pot acabar coneixent tots els detalls de la vida d'algú? O sempre et queda això, aquell secret amagat que...
Jo crec que està bé no saber-ho tot de tothom.
Sí?
I que hi hagin... Un secret és que només el sàpigues tu, Mercè, perquè saben hi ha dues persones, deixa de ser secret o pot deixar-ho de ser en qualsevol moment. I aquí jo diria que no, que la Bàrbara no sap tot el que va passar a la joventut i durant els anys de l'ocupació alemanya de París, de la vida de la seva àvia, quan estava descobrint la vida, quan era adolescent, quan en tenia 16, 17, 18 i 19 anys, que és el moment que hi ha les tropes americanes i angleses i també els republicans espanyols entren a París i l'alliberen.
Clar, un 32 de març, Xavier, que no apareix al calendari, un temps mort, que curiosament ens pot canviar la vida. Què és per tu, un 32 de març?
Volia que fos, i crec que ho està sent, un dia que la vida ens regala i que hem d'aprofitar-lo, i hem d'aprofitar-lo per fer coses que cada vegada fem menys, com és mirar-nos els ulls i tenir converses llargues i poder conèixer la persona que tenim al davant a través de la conversa, i automàticament, quan expliquem coses nostres, també ens anirem coneixent nosaltres mateixos. I això és molt bonic, i en el món de les pantalletes, i els tuits, i les xarxes socials, i les noves addiccions tàctils i digitals, cada vegada ho fem menys. I, per exemple, amb el confinament de tot just ara fa 3 anys, allà, a part de mirar totes les sèries de televisió del món i de discutir-nos amb la família i de tornar a llegir llibres, que va ser un moment molt important,
home, sí, bon
també
moment.
Van ser moments per tornar a parlar amb les persones que teníem a casa. Mm. I això ja vam pensar que ens canviaria la pandèmia, però tornem a fer els mateixos pecats d'abans.
Tu per què creus que som així, tu?
Perquè la força del personatge ens arrossega, la dinàmica, el dia a dia, la vida, el final de mes, la hipoteca... Tot ens porta a uns hàbits que ja tenim molt muntats.
Tornem a la novel·la perquè hi vivim aquestes històries d'amor força paral·leles, si m'ho permets, la de la Mami Margot al Damien als anys 40, durant l'ocupació nazi de París, la de Bàrbara, neta de la Margot, i el Roger, que es situa el 2008, són, Xavier, 60 anys de diferència entre aquestes dues històries.
Sí. Però tu ho has notat molt bé. El 32 de març és un joc de miralls perpetu. La vida de la Margot, de l'àvia, canvia per un fotoperiodista que li fa una foto en un moment concret. Mm. El que arriba a París a instal·lar-se per llogar una habitació a casa de la Bàrbara és un fotoperiodista de Girona. L'àvia es va banyar el Sena en un moment determinat, a l'hora sublim de la seva relació amb el Damien, i després també passen per aquell lloc del Sena i decideixen si banyar-s'hi o no banyar-s'hi la Bàrbara i el Roger. I com això podríem anar trobant d'altres factors de repetició, sí, dels dos mons. Ballar, per exemple, sobre els peus de la teva àvia quan ets petita, o passar un estiu amb ella en un hotel a la Costa Blava francesa, i al cap d'uns anys tornar a aquell hotel i saber per què hi vas anar quan eres petita amb l'àvia, no? Tot això, bé, l'actor no aspires que ho noti directament, però sí que vagi quallant de mica en mica la informació que l'autor va donant.
I justament aquest paral·lelisme, tu creus que hem canviat la forma d'estimar en tots aquests anys?
Doncs no t'ho sé dir perquè jo no hi era en aquell moment. Però segurament no. Segurament riem per unes altres coses. Segurament ara hi ha televisió i llavors no hi havia, i per tant la manera d'interactuar entre nosaltres és diversa i tenim molts més inputs i moltes més fonts i coneixem molta més gent de la que coneixíem els nostres avis. Però en l'essència, estimar amb tots els ets i uts em fa l'efecte que acaba sent el mateix.
Clar, i estimar en temps de guerra, una tragèdia com la Gran Guerra, que pot portar gana, pobresa, incertesa, fa que ens aferrem més a aquest amor, no?
Sí, la teva pàtria acaba sent no el teu país, sinó la gent que t'envolta, la teva família. Vols que ells estiguin bé, que tinguin, clar, per menjar, que sobrevisquin, que no els passi res dolent. i qui dia passa any empeny, i per tant la sobreviure és la màxima prioritat que es té en temps de guerra, ho vam veure llavors, però ho veiem ara també a Ucraïna, malauradament, després de la invasió de Putin i de Rússia de fa un any.
Uh-huh. El llibre també parles de la música, que ens agrada molt
sempre,
aquesta música,
sí,
com a arma de resistència en un moment tan cru com és la guerra. De fet, una orquestra en concret i un instrument de vent, l'oboe.
De fet, Mercè, t'he portat les claus del pis de París i en el clauer, igual que passa a la novel·la, hi ha l'oboè.
No m'ho creure!
Sí, i de fet, qui em faci la millor entrevista de tota la promoció d'aquesta novel·la té un viatge a París per dues persones amb Vueling garantia. És broma. T'has cregut, per un moment has fet cara
home,
de creure-t'ho.
Home, jo dic, per favor, podem... Escolta, no, ara ho dius en sèrio. Sí, per què? Sí, sí. Per què l'oboè?
Per què l'oboè? Doncs perquè jo vaig quedar, quan era petit, fascinat per el so de l'oboè, que és la veu de l'ànec, el conte del Pere i el Llop de Prokofiev.
Sí.
I he volgut que la Margot, en el moment que amb 14 anys, a París, en un teatre amb cadires de fusta, escolta l'estrena de Pere i el Llop per primera vegada, ella també quedés prendada del so de l'ànec, de la veu de l'ànec, que és un oboè. L'oboè és l'instrument que té el timbre més semblant a la veu humana, i concretament a la veu de soprano. I per això, des de Bach, tots els compositors ho saben i l'utilitzen, com per exemple aquí estem sentint la sintonia de la missió, la banda sonora
Ennio Morricone.
De Morricone, de la missió. Aquest oboè ens corprèn perquè no ho sabem, però civilinament ens recorda la veu femenina.
I et puc guardar les claus, si vols, eh?
No, perquè necessito entrar al pis quan torni a París.
Ah. Escolta, aquest 32 de març, aquesta darrera novel·la del periodista i escriptor Xavier Bosch, amb qui estem conversant avui aquí a la Part Magazine del matí, a Ràdio Estel, dies previs d'aquest Sant Jordi 2023, ens convida a reflexionar també els matisos, Xavier, de grisos, entre la resistència i també el col·laboracionisme, eh? Aquesta línia, Xavier, en temps de guerra, que és tan fina, tan fina.
Com dèiem, la gent ha de sobreviure, i per tant hi va haver uns que es van entregar a la causa alemanya i van col·laborar amb ells per salvar la seva pell, o perquè s'ho creien, de debò, pel que fos, i a l'altre extrem hi havia les resistències, que lluitaven per lluitar també per fer mal als alemanys perquè marxessin d'allà, perquè és una guerra al capdavall, no? Però entre uns i altres, entre la resistència extrema i el col·laboracionisme entregat, hi havia tot un grapat de gent, que segurament era majoria, que, com deia abans, feien la viu-viu com podien. I que n'estaven era tenir un nou, tenir un bistec, tenir un lloc on dormir i salvar la seva pròpia pell i de la gent que estimava.
També hem parlat d'aquest temps, que és clau també en la novel·la, no? Perquè és el temps que pot despertar el desig o bé refredar-lo, també.
El pas del temps és una obsessió meva literària que surt a moltes novel·les.
I per què?
Segurament deu ser una obsessió vital, no? Veure que ens encaminem cap on ens encaminem, que no hi ha remei, i que, per tant, mentre siguem en aquesta vida, aprofitem-la tant com puguem.
Uh-huh.
No? La felicitat depèn d'això.
Creus que la felicitat...
Depèn de viure... Jo crec que tenim un doble objectiu a la vida, que és viure tant temps com sigui possible i ser feliços mentre siguem en aquest món. I en aquest ser feliços mentre siguem en aquest món, la bellesa, aquesta música de Morricone que sentíem, llegir el que ens agrada llegir, resar el que li agrada resar, veure els gols del Messi, els que ens agrada compulsivament veure els gols del Messi, tot això, si ens dona felicitat, endavant.
Ara que has tret el Messi, diumenge, mentre segurament estiguis signant...
Sí, sí, estaré a Bacus, a Passeig de Gràcia, aquella hora, de 4-6, estaré jugant al Barça contra el Madrid.
I no podràs anar al camp.
Aquesta vegada no hi podré anar,
això,
no.
Com ho portaràs?
Estaré distret fent dedicatòries i cues, però espero que algú de tant en tant em vagi cantant el hat-trick de Lewandowski.
Podràs aquí una mica també, no?
Posar-te... No, posaré la ràdio per respecte a la gent que tingui davant. No, posaré la ràdio.
No, bueno, però t'ho poden xivar. Escolta, no va ser un 32 de març, sinó aquest dilluns 17 d'abril, compareixença de Joan Laporta per parlar del cas Negreira. Hem de patir o no? Podem estar tranquils?
Bueno, patir no cal patir. O sigui, patir, hem de patir per guanyar la Lliga. El que es va fer amb Negreira ja està fet. Si hi ha judici, n'hi haurà. Jo crec que s'eximirà el Barça de qualsevol responsabilitat, perquè el Barça comprava un no àrbitre, sinó comprava una informació, uns informes tècnics per tenir-los. És poc ètic que fos el vicepresident del comitè tècnic d'àrbitres de l'Enriquez Negreira, de totes. Van ser uns passarells quatre presidents consecutius, Gaspar, Laporta, Rossell i Bartomeu, totalment. Ara bé, d'aquí que això sigui jutjat i condemnat penalment, ho veig molt i molt difícil.
Ah, no?
I per tant, no crec que deixem de jugar ni la Champions ni la Primera
Creus
Divisió.
Que no? Creus que al final...
Que anirem a Montjuïc, sí, però per un altre tema, que són les, són les obres del Camp Nou.
I com ho portes, això, de...
Doncs amb resignació cristiana ho portarem. El que ve cap allà, escolta, de peregrinació cap a la muntanya màgica.
Doncs bé, fins aquí aquesta entrevista, Xavier Bosch. La veritat és que ha estat un plaer. De ben segur que totes les parades d'aquest Sant Jordi trobareu exemplars, si és que no s'esgoten abans. Això sí que sol passar, eh?
Va passar un any. Va passar l'any de l'Algú com tu, que és una novel·la que també passava a París, que en van posar 40.000 a la venda i a mig matí es van acabar. Esperem que aquest any hi hagi per tothom. També n'hi ha 40.000 a la venda. Sí.
Doncs rapidíssimament, si us voleu fer amb la darrera novel·la de Xavier Bosch, aquest 32 de març de l'editorial Univers, que tornes a Univers, per cert, no?
I vaig, sí, després de tota la vida publicant el grup 62, sí. L'Esther Pujol, l'editora d'Univers, ha creat aquest segell i no tenia sentit per fidelitat i per amistat que estigués en una altra banda quan ella està aquí. Mm-hmm. Som amics i això s'ha de notar d'alguna manera.
Parlem res, per acabar, de la portada, que és magnífica, preciosa, d'aquests terrats de París amb la Torre Eiffel a fons de nit. Aquesta és la imatge de París amb la que voldries que els teus lectors també es quedessin mentre llegeixen el llibre.
Sí, Montmartre, fred, nit, però unes golfes, un cinquè pis, on a dintre hi ha molta calidesa, on hi ha un sofà vermell, una ràdio antiga, un sol cactus i un sol llibre, que no direm quin per no desvelar res de la trama de 32 de març.
Doncs ho deixem aquí, però això sí que no em podria passar sense preguntar-t'ho. Jo crec que ja estàs pensant en la propera novel·la, amb alguna...
I he començat a pensar, però...
Sí,
no direm res.
No direm
estem
res.
Aquí per 32 de març.
Però estarem, ens quedarem a casa?
A Barcelona?
Sí.
Doncs segurament.
Val.
Però ja t'he donat més pistes que ningú.
Bueno, doncs gràcies.
Tens la primícia, ja veus tu, quina primícia.
A Barcelona, Xavier Bosch, periodista i escriptor, gràcies per haver estat amb nosaltres, per aquesta conversa, per haver-nos presentat aquest 32 de març de l'editorial Univers, i que vagi molt bé Sant Jordi, que et doni temps a tot, eh?
Segur que
i
sí.
I si necessites l'entrepà, ens ho dius, ja t'ho portem nosaltres.
L'entrepà de truita i la victòria del Barça és el que
això
més necessito,
sí, eh?
Sens dubte. Gràcies.
Gràcies, que vagi molt bé.
Alors je sens en moi mon cœur qui bat. Dénu d'amour à en mourir, un grand bonheur qui prend sa place, les ennuis, les chagrins s'effacent, heureux, heureux à en mourir. Alors je sens en moi mon cœur.